Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan mor escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El fiscal a càrrec del cas de Tsunami Democràtic carrega contra el jutge Manuel García Castellón per demanar al Suprem que imputi l'expresident Carles Puigdemont, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i també el diputat republicà Rubén Wagensberg. El jutge manté que Tsunami és terrorisme per la mort d'un home a l'aeroport del Prat l'any 2019 i les armes que creu que duien els manifestants. Ara el fiscal diu que la decisió no és justificada, ja que considera que no s'ha investigat suficient. En tot cas, el Ministeri Públic només aprecia desordres públics i defensa que el sumari s'enviï als jutjats de Catalunya. I mentrestant, la vicepresidenta Laura Vilagrà torna a insistir perquè el Congrés dels Diputats doni llum verda a la llei d'amnistia i que, per tant, s'hi puguin acollir el màxim de persones possible.
Ens han sentit dir que des del govern de la Generalitat el que volem és que s'aprovi aquesta llei perquè és molt important per als milers de persones represaliades que estan pendents de judici, algunes que de fet són judicis immediats, i per tant el que es tracta és de tenir una bona llei, i la tenim sobre la taula, que s'aprovi i que s'apliqui amb la màxima celeritat.
Més qüestions. Política a banda, el sindicat de llogateres acusa el sector immobiliari de perseguir les rentes antigues i aprofitar, diu, qualsevol excusa per fer fora els veïns i veïnes. Ho ha dit en relació al cas de la Blanca, la dona de 78 anys que ha estat desnonada per un impagament de 88 euros. Feia 55 anys que vivia al mateix pis del Gòtic. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Ja fa molt de temps que rendistes i immobiliàries tenen la mirada fixada per acabar amb aquest tipus de contractes de renda antiga, i com que, d'acord amb la llei, no hi ha gaires maneres de donar per finalitzat aquest contracte, s'agafen a qualsevol excusa que puguin tenir i fins i tot entabanant a la gent.
És Enric Aragonès qui també ha criticat que la congelació del topall de preus del lloguer arriba tard i que es congelarà un preu 176 euros més car que si s'hagués fet quan es va prometre l'any 2019. I Catalunya és la comunitat autònoma preferida dels turistes internacionals, ho ha revelat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística. Entre gener i desembre van venir 18 milions de turistes estrangers, això és un 21% més que l'any 2022. Van gastar 20.878.000 euros, una xifra que dispara en un 26% la despesa de l'any anterior. De mitjana, cada turista internacional va deixar a Catalunya 1.160 euros. Diàriament van gastar més de 200 euros. Les altres comunitats autònomes més visitades van ser també les Illes, amb 14 milions de turistes, i per darrere les Illes Canàries, amb gairebé 14 milions. En punt, les 12 i 5 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El Girona ha anunciat fa uns minuts la renovació d'una de les seves promeses del planter, Antal Yakovishvili. El jugador hongarès de 19 anys amplia 4 temporades més la seva vinculació amb el club gironí. Fins 2028 ha debutat aquesta temporada a les ordres de Mitchell al primer equip i sembla que la intenció és reforçar-lo a l'entitat en la qual està signant grans actuacions al filial. I atenció a aquestes declaracions perquè la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, obre la porta a que Madrid aculli uns Jocs Olímpics. La capital voldria postular-se per les Olimpiades de 2035 que tindrien una alta probabilitat de celebrar-se a Europa després dels Jocs de 2028 a Los Angeles i dels de 2032 a Brisbane, Austràlia. Ayuso diu que vol que Madrid sigui la capital mundial de l'esport i l'espectacle després de signar l'arribada de la Fórmula 1 a la capital fins 2035. No és la primera vegada que la comunitat autònoma vol uns Jocs Olímpics. Ja ho va intentar els anys 1972, 2012 i 2016, perdent en totes tres ocasions. I en futbol internacional, el jugador japonès Junya Ito abandona la concentració del seu país a la Copa Àsia després que dues dones l'hagin acusat d'agressió sexual. Els fets denunciats pel mitjà Daily Chincho es remuntarien a l'any passat després d'un partit amistós contra la selecció del Perú.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a partir de la una del migdia. Com saben, sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on també hi trobaran tota l'actualitat informativa. Mentrestant, fins la una, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Vinga, va, 8 minuts que passen de les 12 del migdia. David Vidal, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. I quin bon dia que se'ns ha quedat, no?
Avui. Sí, eh? Sí, que sí, semblava estupendo. Així grisot al principi.
Comencem bé el mes de febrer, quan ens falta la pluja, com sempre, però estem amb un bon dia.
Bon dia, però comencem amb el semàfor.
Comencem amb el semàfor i comencem pel vermell.
Ara, mal dia per aquí.
Sí, les coses negatives de primeres. Mal dia, bueno, mal dia i mala temporadíssima per Jordi González, que el van fitxar a Televisió Espanyola. Primer li vam donar un programa de tarda que va durar 4 dies. I ara li han donat el corazón dels caps de setmana, que abans hi havia la Naiga Artiburu. I ara els hi han donat també, llavors és el mateix programa en el que tenen uns vídeos i després ells fan com una mesa redonda. Però és un fracàs absolut d'aquest programa, perquè feia un 5,4% el diumenge passat i un 2,6% a Catalunya. O sigui, fa un 2,6% a Catalunya.
Baix,
deu ser l'audiència de BTV. O sigui, és... No, que està molt bé BTV, no, però cadascú té el seu públic. Però Televisió Espanyola fent un 2,6 a Catalunya...
No, t'entes, que Televisió Espanyola no es pot permetre un 2,6.
No, un 2,6 no te'l pots permetre. I bueno, és un d'aquests programes en el que, clar, en aquella hora competeix amb el Socialité, que té un punt dels vídeos molt més àcid i tal, i aquest cor ja més edulcorat que volen fer Televisió Espanyola, doncs pues no.
Pot ser que el cor de Televisió Espanyola, jo crec que cada cadena té el seu estil, no?, a l'hora de trucar la premsa rosa. El cor de Televisió Espanyola ha quedat una mica reincló.
Totalment. Sí, eh? Sí, a part jo crec que pots fer un cor menys agressiu i tal, pots fer bé d'una forma molt més distreta, però no aquell... anava a dir una paraulota, però és que no, és avorrit. La gent que tenen de tertulians també estan en un mood de Mesa Camilla, del TC... Saps? És molt de té britànic a les 5 de la tarda, però sí, posat al migdia a l'hora del vermut. No, no ho veiem.
Anem al groc, va.
Anem al groc, que és un programa que m'agrada molt perquè al final és un format que ens planteja cada diumenge una entrevista i una proposta diferent, que és lo d'Évole. Però sí que és veritat que era un programa que fa un parell, dos, tres d'anys, era un programa que feien un programa el diumenge i l'endemà al matí, els matinals, tant de ràdio com de televisió,
parlaven
de les entrevistes que es feien al programa de l'Évole. I no només de les entrevistes, també van fer reportatges tipus coses de Mercadona, o sigui, programes molt més d'investigació.
Sí.
Que també aconseguien transcendir molt més de l'àmbit televisiu i arribar a un nivell social que es comentava el que s'havia parlat en El Salvador el dia anterior, i tot això s'ha perdut, no?
És veritat.
Vull dir que han tingut dues bones entrevistes perquè han tingut el Tangana i han tingut algun dels supervivents dels Andes, però tot i així, l'endemà ningú parlava d'aquestes entrevistes.
No,
Algun tuit, una coseta així...
He vist anunciat que lo de Évole aquesta setmana tenen Ana Belén.
Ana Belén, que és com... Què ens dirà Ana Belén?
Que no sabem, oi?
Que és exacte, Ana Belén... Pues sí, ja han triat un titular que parla d'Ayuso...
Mm-hmm. El comunisme...
Ana Belén...
És una mica más de lo mismo.
Sí, ja ens fa mandra, vull dir, anem a altres coses, sisplau.
I aprovem,
Bueno, provem, i la cara positiva des d'allà fa temps i que encara els hi ha anat millor aquest mes de gener les coses és a TV3, que no és perquè jo o perquè nosaltres tinguem més estima a la cadena de casa nostra, però és veritat que encadena 30 mesos de lideratge consecutius, que és una molt bon recorregut.
Jo fa dies que ho dic, deixa'm-ho dir, David, perquè jo fa dies que ho dic i ho tornaré a dir avui, perquè jo crec que quan un és escèptic ha d'esmenar els seus propis errors i jo vull esmenar-lo.
Vamos.
Quan va sortir 3CAT, aquella famosa idea de 3CAT, i quan la van explicar, vaig pensar... Aquesta gent es fumaran una llet molt maca.
Tots ho vam pensar.
I tu obres 3CAT, obres la plataforma a través del mòbil, a través de l'ordinador, a través d'on vulguis. Escolta'm, superpràctica, ho tens tot allà.
Tot allà.
Va molt bé. No sé, felicitats als creadors de 3CAT perquè ho han fet molt bé.
Pues sí, i no només és TV3 el que els hi va bé les coses en audiència, sinó el que tu deies, no? 3CAT, aquest gener superant els 790.000 usuaris registrats, que són...
És bèstia, eh?
Són molts catalans els que ja formen part de la plataforma. I, bueno, entre els programes de més èxit de TV3 d'aquest mes de gener, doncs tindríem el Joc de Cartes, el Polònia, els TNs, no cal dir-ho, i també la bona estrena de la sèrie Jo mai mai, que en vam parlar l'últim dia que vaig venir, que també ha tingut una bona acollida dintre de la televisió pública.
Doncs està molt bé.
Pues sí, ens n'alegrem i que segueixi així la televisió pública catalana.
Escolta'm, actualitat televisiva.
Sí, anem al temazo de la setmana.
És unes ganes.
Sí, tinc ganes perquè realment costa. O sigui, la tele ens agrada i hi treballem, en parlem, però cada vegada la tele aconsegueix menys ser un fenomen social, no? I quan passen coses com el Benidorm Fest, que al final té molta menys empenta que tenia en la seva primera edició, però tot i així continua sent un dels temes que més en parla a les xarxes socials, doncs en alegrem. Però el que passa és que a mi aquest Benidorm Fest, sincerament... Jo portava el guió preparat...
T'ha quedat una mica descafeinat?
Sí. Jo portava el guió preparat després de veure només la gala del dimarts, que va ser especialment fluixa comparada amb la d'ahir. Llavors, la meva idea era molt més catastròfica que, després de veure el programa d'ahir, una mica ho vam anar solucionant. Ho vam trampejar d'alguna manera.
Jo avui estic trist, però...
Perquè pel Roger Pedrós,
ja
m'ho imaginava... Però, bueno, va tenir...
Tenia moltes ganes que passés.
Va tenir una... Bueno, va quedar allà a les portes i dintre del que cap va tenir una bona valoració per part del jurat.
I anàvem dient tots tota la tarda que... Ai, la sorpresa, i la sorpresa, i la sorpresa.
La sorpresa...
I només per 8 punts,
Sí, no es va acabar de produir, va fer una bona actuació comparada amb moltes de les actuacions que hem vist.
Sí.
Però és el que et deia, clar, a mi que aquesta ràdio em feu enviar els guions el dijous abans de les dues, llavors, clar, jo tenia una informació... Ara en tinc, ha millorat una mica la meva visió. Tot i així no deixo d'opinar que s'ha devaluat molt la marca del Benidorm Fest comparat amb la seva estrena, que van fer el més difícil en el seu moment, que era posicionar una marca només amb una estrena, i ho van aconseguir una primera edició. I no sé com, la segona ja va ser molt més fluixa i la tercera encara s'ha acabat més de destrossar l'assumpte.
I la cosa pintava que volien fer un nou Mónaco, diguem-ne,
Sí, no, un San Remo. Un San Remo, una cosa amb cara i ulls, amb artistes nous i artistes més consagrats. Però, ostres, sincerament, realment la de la primera gala va ser, de la primera semifinal, va ser infumable.
És una mica esperpèntic, sí.
Jo, al nivell de les actuacions, al nivell de les posades en escenes, de la realització, del so... Ostres, uns efectes visuals, unes bengales que volien ser uns focs, o sigui, tot bastant desastrós. I les grans apostes, com per exemple la de Sofia Coll, que sí, va ser un desastre per mi a nivell d'afinació. I bueno, us he portat un primer tall en el que no sé si heu fet la mescla, però bueno, es pot veure tant dues de les actuacions de la Sofia Coll i d'un altre participant, que no me'n recordo d'una del nom, que perquè veieu el nivell de les afinacions i de tot dels cantants.
Som-hi, va.
Sí.
És tot esperpèntic, eh?
Uf. No, és que hi ha un gall per allà.
No, no, no.
Bèstia,
és que,
eh?
És que la... No, no. O sigui, la Sofia...
És que ara m'emprenyo més, perdoneu, eh? Però Roger Pedrós, per què no passa?
Clar, és que aquí hi ha un problema, que és el que la gent es queixa.
Ho va fer molt bé i no va desafinar en cap moment.
Clar, hi ha un problema, que és el que la gent es queixa, és que estan molt repartits els concursants per semifinals. O sigui, consideren que hi havia molt més bones propostes el dijous, sí, que el dimarts, que hi havia uns saldos que era infumable. O sigui,
saldos, eh?
Jo, a les actuacions del dimarts... O sigui, no en salvava cap, perquè fins i tot la que és preferida, que el dimarts va guanyar, que és la Nebulosa, que també us he portat un tall perquè l'escolteu.
Sí.
La teniu per aquí.
Sé que no soy quien tú quieres. Entiendo que te desespere. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento.
Mi perdonareu, eh? Nebulosa, pot ser la preferida?
No, no, era la preferida del dimarts, perquè veient el nivell del dimarts, això era el més
salvable. Sí, 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 sí. O sigui... Però és veritat que jo estic escoltant Nebulosa i estic escoltant Rigoberta Bandini.
Sí, és sí, l'altre dia també ho sentia.
Vols que et digui?
Sí, sí, sí. Té una, no la no Ai Mama, però té una altra cançó que és molt similar.
Té una altra que és molt similar a aquesta.
Sí, és veritat. Bueno, Nebulosa era el millor del dimarts, perquè és el que et deia, la gala del dimarts. Jo em va fer vergonya aliena de mirar aquell programa i vaig pensar, això és el pitjor programa que veurem tot el 2004.
Mira, i la d'ahir, que jo pensava... Això, Roger Pedrós donarà sorpresa, no sé què, no sé quantos. Jo no coneixia la cançó. I va donar la sorpresa també una altra, que tampoc és una cançó excessivament per mi eurovisiva,
no,
però a mi m'agrada molt, i m'agradaria que anés a Eurovisió, tot i que no sigui una cançó molt eurovisiva. Era San Pedro i cantava així.
Amor.
Tio, a mi m'agrada molt.
No, aquesta cançó a mi també em va agradar molt. La posada en escena era simple, però estava molt bé. El que passa que aquest noi, i quan tens una cançó amb la que tot està basat, al final, amb una interpretació a veu, has de cantar molt bé. I aquest noi no canta malament, però vocalment jo crec que li falta potència.
Sí?
Li falta pes, li falta... Sí, hi havia una afinació que en alguns punts... Bueno, sembla que el Manu Guix... Ja,
però no, està molt bé, està molt bé.
Però hi havia l'afinació en alguns moments era dubtosa.
Mm-hmm.
Però tot i així, la cançó a mi em va semblar la millor cançó. O sigui, si hagués de dir, em quedo amb una cançó per escoltar jo a casa meva, segurament triaria aquesta.
És molt xula.
A nivell d'això, és el que et dic, ja que no tens una escenografia, no tens una posada en escena, no tens coreografia, ostres, has d'anar a nivell vocal impecable. I jo crec que en aquest punt s'ha de treballar una mica. No tenen gaire temps, perquè demà...
No, demà és final.
Demà recordem que a les 10 de la nit, a la Televisió Espanyola, tenim la gran final.
Te l'has enganxadíssima.
Bueno, jo crec que em diverteix. O sigui, mai he sigut eurofan.
No?
No he sigut mai eurofan, però és una cosa que sempre he trobat que és un dia divertit en el que ens ajuntem moltes vegades amb amics, i sí, ja no és només per veure el futbol o, jo què sé, coses d'aquestes, sinó que és un dia que és divertit per veure amb companyia un espectacle televisiu com és Eurovision.
Mira, està molt bé que ho diguis, David, perquè jo vull reivindicar una cosa. Moltes vegades es diu amb Eurovisió, o ets són coses de blanc i negre, o ets eurofan o no t'agrada gens.
No.
I aquest punt de colors entremig...
Totalment.
M'agrada molt, perquè a mi també em passa.
Sí, és un
jo
terme
mig. Jo no soc eurofan.
No.
Però mirar el Festival d'Eurovisió, mirar Benidorm Fest... Hòstia, ho trobo divertit.
Sí, jo també.
I ja està, anem a jugar.
Al final és un espectacle, és divertit, t'ho passes bé, i ja està. Vull dir, no li demanem res més. També a nivell de... Per mi una de les grans queixes d'aquest Benidorm Fest és el jurat. Què pinta Àngela Carrasco? Qui se'n recorda d'Àngela Carrasco? Quina valoració o quina aportació pot fer a l'hora de seleccionar concursants per anar a Eurovisió? No sé, amb quin criteri? Sí, i l'altre desastre és el Carlos Baute, un senyor que és venezolano, que em sembla molt bé que coneixerà molt la cultura espanyola, però quin referent a nivell musical és aquest senyor? Per què ens l'han portat allà? És que realment és com... Pots triar gent i tries aquests desastres?
Sí, home, sí.
No? És com... No caldria. O sigui, la Beatriz Luengo, bueno, que sempre ven que ha tingut una carrera internacional que ningú coneix perquè no ha arribat a ningun lloc i la tenim allà. Després ja, l'únic que salvaria més el Milky Way, que aquest dius, home, doncs sí, ens enfiem del que pugui dir el Milky Way,
un dels grans
però està allà en un segon pla que no diu res. I després... Entenc que està justificat també un jurat internacional que estan allà perquè no poden parlar, perquè parlen en un altre idioma que tampoc aporten res, però almenys dius el seu criteri serà una referència perquè han estat a Eurovisió. Sí. Però els que tens com a referents nacionals, Àngela Carrasco, que tampoc és d'aquí, el Carlos Baute, o sigui, que és... No ho entenc. Sincerament no ho entenc. I l'última cosa sobre el Benidorm Fest, que tampoc...
Avui has vingut a rajar,
no,
eh?
Avui he vingut a rajar perquè quan hi ha coses dolentes a la televisió s'han de dir.
Val.
Quan tampoc entenc, o sigui, que es presentin no sé quantes mil propostes a participar al Benidorm Fest, que acabis escollint aquestes 16, de les quals el 90-80% són descartables. Mm-hmm. I després, l'última cosa que volia dir, a veure si se'm ve el cap, que ara se m'han anat. Ja sembla una persona gran. M'estic fent gran. No, el que volia dir...
Em passa molt, això, a la ràdio, eh?
Ostres, ara no hi ha manera. No hi ha manera, ja em vindrà. No, que això, que no entenc el criteri a l'hora d'escollir les cançons i no entenc per què aquesta necessitat de tenir a 16 concursants a dalt de l'escenari. No cal tanta gent. Agafen menys i de tota aquesta gent en triem el millor. O sigui, 16 concursants, dels quals, ja et dic, 8, 9, 10 eren totalment prescindibles, no caldria. La Marlena, la Yolassa... Què és aquesta gent? Qui són? Qui són? I per què ens els fan escoltar? No tenim ganes d'escoltar a Yolissa, que ens ha portat Yolissa a nivell musical, res.
No puc, avui no puc.
Home, és que és terrible.
Ai.
Ja està, ja m'ha acabat de rajar de Benidorm Fest.
Sí?
Jo crec que la...
Fins demà.
No, jo crec que la final es tira bé, perquè al final la final pues, tindrà el millor de cada casa i dius, pues, serà un espectacle més o menys passable.
Vist-lo el dimarts, saps el que vull dir?
Sí, bueno, però clar, ara ja hem desgranat, ja hem tret... Bueno, clar, la Sofia Coll torna. A veure què fa la Sofia Coll, eh? Perquè ella té uns aires i ben d'eufòria.
Era una de les preferides, eh?
Sí, sí, sí.
Abans de començar el Benidorm Fest.
Totalment. I és
crec que ha caigut, això.
La cançó és molt eurovisiva, o sigui, sí. La cançó de la Sofia Coll i ella balla bé, però, ostres, quin desastre a nivell vocal, aquesta noia.
Sí. Ai. Va, anem a més moments televisius.
Anem a més moments... No vols seguir parlant del Benidorm, eh?
Bueno, no,
anem a una
sí,
altra cosa.
Vols?
No hi ha més.
Tira'm un altre cop, espera't.
Vale, no parlem més. Tu qui creus? Quina és la teva... O sigui, ja ho has dit, el San Pedro, eh?
Sí, m'agrada molt.
Però creus que és l'aposta més eurovisiva?
No, aposta eurovisiva jo aposto per Sofia Coll.
Sofia Coll, eh? Sí,
és la més eurovisiva.
Molt bé. I la Nebulosa aquesta no la veus?
M'agrada molt... Però és el problema que tinc amb la Nebulosa és que m'agrada molt, perquè a mi m'agrada molt Rigoberta Bandini.
Ja, bueno, i... ningú la coneix, la Rigoberta Bandini. Llavors has de pensar, això anés allà i Europa conquistaria algú?
Sí.
Sí?
Sí.
Val. No, clar, és que a mi... Uah. Tornem amb lo d'abans. Aquesta senyora, molt
crec
bé...
Crec que és més eurovisiva a Sofia Coll, encara, que a Nebulosa.
Exacte. Sí. Dius, aquesta senyora, doncs molt bé, la discoteca te la ballaré, però aquesta senyora justeja molt també. Dius, vale, entenc que no faràs un gran espectacle de ball, perquè no és que sigui molt gran.
No havia acabat.
No faré medadismo, que després ens trucaran i ens diran perquè és gran ja l'estàs cancel·lant. No, però,
gran, per res. Dir?
Però dius, tu veus a una Madonna que es posa a ballar, que fa uns moviments. Sí. Aquesta senyora era totalment estàtica i dius, ets estàtica perquè et llueixes vocalment. No et llueixes vocalment perquè de veu va justeta la senyora, també. No? I ahir em vaig enterar que hi ha una història molt turbia darrere d'aquest grup. Jo, pel que vaig entendre ahir en un programa de ràdio de la competència, deien que la Nebulosa i el senyor que l'acompanya són parella, Però el curiós és que es van conèixer i enamorar quan ella era la seva babysitter. Ui. O sigui, clar, ui, això és una mica turbi.
Compte aquí, eh?
Clar, si fos al revés...
Aquí hi ha matèria per premsa rosa, una mica, eh?
Sí, després, si vols, hi entrem. No ens ficarem en aquests terrenys, però, ai, Déu meu. Però bueno, ja està. Veuràs. Ja ho tindríem.
Veuràs. Ara sí? O...
Sí. La setmana que ve amb el Marc ja comentareu el guanyador i tota la pesca.
Així que la setmana que ve el Marc.
Ve el Marc. Bueno, sí. Segur que tindrà ganes de parlar-ne.
Bueno, és que vols dir alguna cosa? També vols rajar?
No. Del Marc no direm res, perquè potser ens està escoltant i així li dono tema per la setmana que ve.
No farem això. Va, més cosetes de la setmana.
Sí, mira, anem amb el tall viral. Sempre hi ha un tall viral, una cosa que es viralitza. I normalment, quan està relacionada amb casa nostra, té molt a veure amb el tema lingüístic.
Uf,
jo crec que...
Comença a fer mandra, ja.
A mi també. Si vols, en parlarem, però...
Sí,
però intentarem treure'n una altra derivada, que jo crec que està bé que en traiem. Uh-huh. I tenim el tall dels Oscars que van visitar el dissabte passat el programa El Col·lapse del Ricard Ostrell.
No, que no té el tall. No té el tall.
No té el tall. Bueno, doncs nosaltres el recreem. No passa res. El que venien a dir els Oscars, d'alguna manera, que jo crec que és un discurs que estava bé, que deien, si no defensem el català des de casa nostra,
qui ho farà? Òscar Andreu ho feia,
que aquesta
això.
Part li compro i em sembla molt bé. Mm. Ara, després tenia dues derivades que ja no li compro. La primera derivada era que considerava que eren molt més censors i molt més... que recriminaven molt més a una persona quan s'equivocava parlant castellà, que quan ho feia en català érem mucho más laxos, no? Potser érem... No li posàvem...
Clar, a mi això no estic d'acord, eh?
Perquè jo no hi estic d'acord, perquè tots hem tingut la tieta que ens ha dit no es diu bocata, es diu entrepà, o no diguis bueno...
Jo ho soc molt amb el meu equip, la tieta d'aquestes.
Vale. No? Doncs pues tots l'hem tingut, i llavors això de què? No, perquè clar, en català un nen diu he rompido, i tots li diem, bueno, potser sí, però si és en català, ja et dic jo, que sempre apareix algú que et rectifica. Aquesta derivada no els hi compro, i tampoc els hi compro l'altra derivada que van voler vendre com que no es feia...
Espera, David, espera't. La derivada, mira.
Si nosaltres, com a catalanoparlants a Catalunya, no defensem el català, qui el parlarà? O sigui, no vindrà un senyor de fora a dir, hòstia, tenia una llengua de puta mare, què? La parlem. Si nosaltres no parlem el català a TV3, qui la parlarà?
I quan corregeixes els nens de dir, no, aquesta paraula, doncs no es diu així.
Se m'ha caigut,
no? És a dir, m'ha caigut. Home, és que sempre estàs al damunt, relaxa't una mica. En canvi, si el petit diu... se me ha rompido, no, va, rompido, va, sí. Es roto, no? Va. O sigui, aquesta diferenciació, que nosaltres, que els nostres pares no han estat escolaritzats en català, haguem heretat maneres de parlar incorrectes, doncs encara és, ho pots entendre, però que els meus fills que estan en una escola catalana, que a casa parlem català, no el parlin bé, això és el que m'amoïna. Volen veure dibuixos, doncs ja els intentes portar cap al Super 3.
Però que els portes a la teva època i diuen, això no t'ho compro.
Sí.
No,
home, és veritat que el 90% d'oferta és en castellà i volen anar, volem anar a veure al cinema una pel·lícula animada en català i, home, és que no hi és. O sí, calla, no digueu que no hi és i que es discrimina el català al cinema perquè sí que hi ha pel·lícules. Hòstia, mires les hores de projecció i potser és una a les 9 del vespre i l'altra a l'hora de dinar.
Jo he estat molt crític amb això del cinema, també. Hmm. Ara. Dicho lo cual...
Venga.
Quan hi ha cinema en català a les sales de cine, omplim les sales? Jo crec que aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer. Hmm. Si no omplim les sales... Perdoneu el taco, però de què collons ens estem queixant?
Clar. No, totalment, i és una mica...
Punt.
Exacte. No, i és una mica cap on anava jo, no?, de dir... L'oferta en català, al final, quan ell... Aquesta frase dels intento portar... Bueno, els nens que escollin una mica també el que vulguin i si aquell dia els hi ve de gust veure Boeing, tampoc passa res, no? Que a vegades ens trobem amb aquestes imposicions dels pares que volem ser molt lliures i molt tolerants amb molts temes, però a l'hora del tema lingüístic potser acabem imposant coses que és com... Bueno, tu li pots ensenyar i ha de veure i ha de tenir referents en català. Sí. Però també pensem, jo crec que des de la televisió s'ha donat sempre l'opció, i crec que des de TV3 s'ha fomentat molt, que hi hagi un canal d'entreteniment en català. I en la nostra època, quan nosaltres érem joves, hi havia el Super 3, però hi havia el Megatrix, hi havia el Club Disney, i el que funcionava realment era el Super 3.
Sí,
Tots veiem el Super 3, el Doraemon, el Shin-Chan, Bola de Drac... Al final tenia el poder de convocatòria, tot i les diferents ofertes amb Espanyol, perquè que acabéssim tots a TV3. Ara què passa? El món s'ha globalitzat, llavors les ofertes, tant en castellà com en altres idiomes, són moltes més. Però des de TV3 i des de Catalunya es segueix fomentant que hi hagi un canal d'entreteniment per infants en català. Això és el que es fa i això és el que tenim i hem d'estar contents i molt més no es pot fer. I on s'ha de fer molt més i on segurament ens podem posar a dir recriminem-ho, és al nivell de les xarxes socials, a nivell d'influencers, youtubers. Aquí cadascú és lliure i són canals privats en què cadascú fa el que vol. Però segurament on tenim o hem d'incidir més i no tant a lo millor en l'escola que ja es fa o en la televisió, és en l'àmbit de les xarxes socials i dels comunicadors nous a través d'internet, que crec que aquí és on hi ha poca oferta probablement amb el nostre idioma. Cada cop n'hi ha més, però probablement des de les institucions públiques s'hauria també de fomentar que n'hi hagués més.
Totalment d'acord.
Pues hasta aquí, mira, i parlant de cultura catalana, sí. El diumenge tenim la gala dels Gaudí.
Ui, m'acabo d'emprenyar molt amb això jo.
Per què?
Amb el Víctor Rodrigo.
Què passa? Què heu dit?
No, que a mi és una cosa que em molesta molt, que jo puc entendre que els Òscar, perquè són de fora, els Òscar de Hollywood, parlant, no dels Òscar
nostres. No, els Òscar del Maui.
Els Òscar de Hollywood. Puc entendre que es facin un diumenge a altres hores de la nit per canvis horaris, etcètera. Sí. Es faci uns premis Gaudí a casa nostra un diumenge a partir de les 10, que tothom sabem que això s'acabarà a la 1 i algo per televisió, però tu si ets allà, que a mi és una cosa que m'agrada anar molt, i de fet hi vaig cada any, aquest any no, sabem que s'acaba a les 2 o les 3 de matinada, hosti, plantegem això. No podem fer un dissabte? No podem fer un divendres a la nit?
Possiblement un dissabte sí, tindria més bona acollida. Tot i això, mira, jo, Joan, crec que el diumenge a les 10 de la nit tampoc és tan mala hora. Vull dir, jo crec que al
no
final...
No s'hi anés ràpid.
Exacte. Crec que aquest és el problema. Una gala d'aquestes, mira, ho estem veient amb OT perquè ens ho estem menjant molts aquesta temporada i ens n'havíem cansat a les anteriors per la duració.
Clar.
Al final no cal fer un programa de 3 hores si el pots fer en una hora i mitja.
Fas una cerimònia Gaudí que comença a les 10 de la nit al diumenge i acaba a les 12, no tinc res a dir.
No, sí. Jo crec que està molt bé que es fomenti. Jo sóc un gran consumidor de cinema i de cinema català, però crec que, és el de sempre. Està molt bé que fem una gala, que ho potenciem, però, ostres, les sales de cine estan molt buides.
Sí.
I, d'alguna forma, jo crec que aquesta ha de ser la reivindicació i la lluita i un constant en els premis de cinema. Ho he dit moltes vegades a la gala dels Goya, que crec que el que s'ha de reivindicar principalment és que la gent està molt bé fer reivindicacions de tota mena, però jo crec que l'important, i més en aquest sector, és que la gent vagi al cinema. I això s'ha de fer i s'ha d'incidir i any rere any s'ha de parlar d'això.
Que aquest any canvien d'escenari, eh?
Sí, aquest any ja no estaran al MNAC, sinó que passen al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, que està ubicat al fòrum. Tenim de presentadores a l'Anna Polo i a la Maria Rovira, i ja tindrem una... Jo crec que ja diuen, anem a potenciar altres coses, una programació especial a les... 7:50, sí. En el que ja podrem veure la catifa vermella.
Sí, senyor. I et queda una coseta més?
Sí, em queda la pildorilla d'humor, de surrealisme, de què podem veure aquest cap de setmana? Pues, parlem bé el català.
Va.
Doncs el dissabte tenim el Benidorm Fest, però a partir d'ahir la nit ja tenim el Sálvese quien pueda, la segona tongada, que és surrealisme en estat pur. Jo crec que aquesta segona part és una miqueta més fluixa que la primera que vam veure a Miami, sí, pel que m'ha arribat i pel poc que he pogut veure, però ja tenim un tràiler meravellós, bueno, un fragment meravellós en el que Lídia Lozano... Què fa? Què és el que se li dona més bé a Lídia Lozano? Doncs l'escoltem.
Ya he pagado.
¿Cuánto nos toca al final?
150 pesos.
Si toca todo.
¿Cómo te va a tocar 150 pesos? Perdona, que yo no lo he dividido. Vale. Vale. A ver, lo he pagado yo.
Pero porque
llora, tío. De verdad. Me tenéis que dar 150, ya está.
Es que no lo dejáis hablar también.
Joder.
Es que ha dicho que 150 pesos es lo que toca.
Coñazo, de verdad.
¿Pero por qué lloras por los
cupones?
¿Quién ha sido?
¿Pero yo hago, macho, todo?
Vale.
¿Tienes 50 pesos?
¡Dejadme en paz!
¿Pero qué ha pasado, gorda?
¡Oye, anda, 150, lo que me ha dicho Chelo!
Pero si 150 pesos no es nada, Trilidia.
¡Pero yo qué sé, me lo ha dicho Chelo!
¿Pero vas a llorar por eso?
¿Pero por qué lloras?
Bueno, por un cúmulo de circunstancias.
El sol és magnífic, el sol és magnífic.
És que del res ja es treu aquí un moment de sitcom que ficcionant-lo seria bastant difícil de treure'l.
Es treure el circ de Sálvame, sí, del seu lloc,
del seu lloc.
I fer un... No un circ, no, el Cirque du Soleil.
Totalment, totalment. És un és un Paquita Salas portat a la realitat.
Sí.
I és que... Ostres, imagina la discussió, el que ve perquè ella considera que el que han de pagar són 150 pesos, i d'aquí es
que
deriva...
Que res, eh?
No, però d'aquí es deriva això i explota en una catarsis d'ells, i bueno, ai, són divertits, com a mínim, és un bon moment. Si la gent vol desconnectar aquest cap de setmana, doncs una opció... És
jo ho veuré. Jo ho veuré.
Pues molt bé, ja em diràs què t'ha semblat. Magnífic.
David Vidal, com sempre, moltíssimes gràcies. Escolta, et quedes amb la...
Sí, ens quedem aquí.
Núria Prensa Rosa, Núria Ros, que ara s'hi posa, amb la Júlia, amb en David, amb l'Andreu, etcètera, etcètera. He comentat tota la premsa rosa. Anem a publicitat, de seguida tornem, va.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Premsa Rosa, amb Júlia Elias.
7 minuts que passen de 2:15 del migdia. Andreu González, bon dia de nou.
Bon dia.
Tic-tac, eh?
Sí.
D'aquí una horeta ho explicarem a l'audiència, però compte enrere.
Sí.
David Vidal, hola. Hola,
sí,
de nou.
Sí, no.
Avui t'has canviat de lloc, per això?
Sí, han passat coses i m'ha tocat
està una mica enfadat.
M'han quitat la primera silla, com el Salva, que sempre hi havia problemes.
Home, es barallaven, per aquella sí,
carina. Júlia Elias, bon dia,
bon
que no t'havies saludat. Què tal, com estem? Doncs
pues molt bé.
Avui estàs més influencer que mai.
No, avui influencer on fire. És que han passat moltes coses, i de molt divertides.
Això ens agrada,
sí,
ens agrada.
Sí, sí.
Safareig.
Safareig, safareig del bo i del divertit.
Escolta'm. No sé si... No ho sé, m'ho estic plantejant seriosament, Perquè, clar, és el que dèiem, Avui tot és del món influencer, o gairebé tot, i tenim un tema estrella, perquè diuen les males llengües, o bones, que Laura Escane és... La tenim emparellada de nou,
Exacte. Us explico els safareigs que tenim aquesta setmana. Sabeu que s'ha parlat durant molt temps que Laura Escanes podia tenir alguna cosa, o potser havia tingut alguna cosa, amb Juan Betancourt. Aquesta tal l'hem parlat i nosaltres ho teníem per fet, perquè ens agradava.
Sí.
Bé, doncs no, és mentida. És tot un engany. Per què? Perquè la veritat o la primera il·lusió de Laura Escanes sí que forma part d'aquest grup de Juan Betancourt, però no és Juan Betancourt, és el seu professor de surf, que es diu Ramon Casanova.
O sigui, el profe de surf de Juan Betancourt.
No, de Laura Escanes.
De Laura Escanes.
Us explico com va tot. La cosa és que des de l'estiu, que Laura encara estava amb Álvaro de Luna, i en recordeu-vos que es diu que va ser la primera ruptura a l'estiu. Laura Escanes coneix aquest grup d'amics, que és Juan Betancourt, Marta Díaz, hi ha un actor que es diu Adrià Lastra, que està ballant.
Sí.
I llavors... I aquest noi, que es diu Ramon Casanova, que és el professor de surf, que té com un house surf allà a Madrid, d'aquests com les ones artificials.
Artificial.
Pues, des de l'estiu, Laura Escanes forma molt part d'aquest grupet, però molt. que sempre dèiem, hosti, des de quan són tan amics amb Juan Betancourt, amb, amb Marta Díaz, i han fet molts plans. Laura Escanes l'hem vist molts cops fent surf, que si un karaoke, que un sopar, van anar junts a esquiar, aquella esquiada on Marta Díaz va trencar el genoll, totes aquestes coses. Bé, doncs aquesta setmana ens han arribat rumors que amb Ramon Casanovas hi hauria alguna més que una amistat.
Algú més que una classe de surf,
eh? Bueno, 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 o no, o no, o no. Potser més d'una classe de surf extraescolar. No? No, però la cosa és que... I molta gent diu que... és veritat que fan, fan quedades molt amb grup, perquè forma part del mateix grup, però que dintre del grup pues, estarien coneixent-se. Arriben rumors, de veritat, de gent de l'entorn que diu que sí. Que estan junts, que són parella, no ho podem assegurar. Però que hi ha gent que ens diu que han passat coses, han passat coses. Ja veurem què passa.
Clar.
Jo us haig de dir que jo li vaig preguntar a Laura Escanes. Li vaig dir, és que jo li pregunto.
Per on? Per Instagram. Instagram. Mira-la.
Vaig pensar, si em contesta bé.
I si em contesta, va contestar no?
Ja em va contestar. Oh. Ja va dir que no, que era mentida, que eren només amics, que la gent no parava de buscar-li nòvios.
Ah.
Però escolta'm, com li vas preguntar? Quina va ser la pregunta?
Volem llegir la conversació.
Clar, clar, és que a veure, com li dius directament?
Bueno, escolta, Laura, pantallazo i el publiquem.
No, 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 no. Que em va dir, no diguis res, llavors es van fer.
Doncs res, l'estàs dient per la ràdio, eh?
No, no. No, perquè va penjar una foto de Maldives, ella, que estava allà... I vaig pensar, home, aquesta foto és de l'Àlvaro, a veure si et fa una cançó així, hi-hi-hi. I li va fer gràcia. Llavors, doncs, és que jo li pregunto. I em va dir, no, que només som amics. També et dic que
t'ha de dir,
bé, no? Si hem tingut alguna cosa, no. Però a mi, haig de dir que m'enganxen molt, eh?
Sí.
M'enganxen molt. De fet, aquest diumenge van estar junts, perquè aquest diumenge, tot va també sorgir d'aquest diumenge, van estar aquest grupet amb Juan Betancourt fent surf. I Laura va penjar una foto amb Juan Betancourt, un selfie. I ja tots els portals... Possible relació, Laura, Juan? No. Perquè jo quan ho vaig veure, aquesta foto, vaig pensar, no està amb Juan Betancourt, perquè si estiguessin junts, de veritat, no ho ensenyarien.
Ja, és veritat.
Porten molts anys en aquest món i no ho ensenyarien. Així que descartem relació amb Juan Betancourt, però estarem molt, molt atents amb aquesta relació amb Ramon Casanovas. A mi m'agrada. Un empresari català, gent fora de la xarxa, saps? La seva vida pròpia.
No és conegut, no?
No, no, no.
No és famós.
No, bueno, sí que forma part d'aquest grupet i segurament ara té algun seguidor, però no forma part del món de xarxa, sinó ell té la seva vida i tal.
No, sí, té 2.000 seguidors.
No està al nivell dels influencers.
2.000.
Bueno, això no, és la seva vida. Ei, està buenorro, eh? L'heu vist?
Sí, sí, no, 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 i tant.
Home, clar, fent surf.
No, està bueno, està bueno.
Llavors, escolta'm una cosa, és que jo segueixo a Laura Escanes a les xarxes socials i vaig veure que un dia va portar la seva filla.
Sí.
Mentre
sí,
feia surf, sí. Llavors, potser...
Aquest diumenge, de fet.
Ah, no sé.
Potser ja s'han conegut.
Si tenen una relació de veritat, la Laura i en Ramon...
En Ramon?
En Ramon, de tota la vida.
De tota la vida, eh?
Doncs potser ja ha conegut a la filla i tot. I
a
això
veure,
va venen...
Els rumors són des de finals d'agost, que recordem que encara estava amb Álvaro.
Sí,
una de les coses que va dir Álvaro, que va fer, va pues, encarregar-se d'anar dient a tothom, és que a Laura l'havia deixat per una nova persona.
Per tant, tot lliga.
Que Laura Escanes ho va negar sempre, eh? Però clar, tampoc no ho diria.
Bueno, clar, no diré, sí.
Però l'Álvaro ho deia, ho sospitava. Per això la cançó de Yo te daba todo y tú buscabas otros besos.
Sí.
Otros Així que veces... tot... Ai, poc a poc tot besos. Va com lligant.
A part, la segona temporada de La Travessa, sabem ja que serà mediterrani, o sigui, que serà una etapa molt més marítima, llavors tenir el professor tot d'assaig, tenia que ficar la punta a la visió d'alguna manera,
tenim,
i
d'alguna
manera, ja està.
Molt bé, molt bé. Doncs seguirem pendents d'aquesta possible relació.
Exacte.
A mi m'agrada.
A mi també.
També et dic, d'una a l'altra, eh?
Sí.
Vull dir, repeteix el patró de gairebé tots els influencers. No, no descansem
no,
entre
mig. No descansen. Però bueno, ja veurem, a mi m'agrada. Estarem atents i si algun dia pues, Laura ens vol contestar.
Bueno, no, és com Aitana, que cada setmana li posem un nòvio diferent.
No,
avui no la portes.
Aquesta setmana no portem cap novetat
d'Aitana. Doncs l'altre dia escoltava que el que realment van passar,
sí.
Que el que es confirma és que està amb el
Biel Juste.
Sí, i no amb el de la Societat de la Nieve.
Sí, sí, exacte.
No me'n recordo com es diu.
Enzo, que en comptes, no sé què. Bueno, ja veurem, lo d'Aitana i Biel. A veure, fan bona parella.
Sí, no està malament.
Si segueixen junts, doncs algun moment algú els hi farà una foto o tindrem una confirmació.
Sortirà la llum, segur.
Ah, exacte.
Llavors, Laura Escanes, ja la tenim repassada, d'alguna manera, i anem a una reconciliació ens agrada molt, no?
Sí, bueno, sí, ens agrada. Bueno, jo estic trista perquè Dani Martín és el meu crush de quan era el meu...
Sí. Ah, sí?
Home, jo m'he criat amb el Canto del Loco. Tinc 32 anys,
sí,
forma part de la meva adolescència. El primer concert de la meva vida va ser el Palau Sant Jordi, amb el concert de Zapatilles, bueno, el disc de Zapatilles, i recordo com si fos ara, eh? Jo tenia 13 o 14 anys i va marcar la meva vida.
Mira, mira.
El canto del loco.
Lo sentían todo y lo sigo sintiendo hoy por ti.
Això que canta potser li canta ara la Mary Love, no?
Exacte. Mary Love, que és influencer, que és del grupit d'amiques de Maria Pombo, d'aquest grupet de Madrid, és una relació que amb els anys potser deuen portar 2 o 3 anys, però sí. És una relació que avui sí, avui no, avui sí, avui no. El fet és que abans de desembre ens van confirmar que ho havien deixat. De fet, es van deixar de seguir a xarxes socials, no van fer cap plan junts. Cosa estranya, perquè Dani Martín, si poc intervé en xarxes socials, és zero.
Yeah.
Si no penja res, ni res. Però es van deixar de seguir. Llavors, és una dada curiosa. Mm-hmm. Perquè quan et deixes de seguir és que alguna cosa ha passat. Mm. Bé, ens van confirmar que ho havien deixat, però el 2024, doncs, alguna cosa ha passat, que no tenim la informació de què ha passat, però han tornat. Es van tornar a seguir, han tornat, i a mi em confirmen que tornen a estar junts. Una altra oportunitat. Que ho poden tornar a deixar d'aquí 2 setmanes?
També. Podria ser.
Perquè Dani és com que no... És la sensació que tinc, que no té molta estabilitat a la seva vida, no? És una mica Peter Pan, com diria la seva cançó.
Clar.
Sí. Mary Love té una nena...
Molt bé, Júlia, molt bé, bravo!
Ha estat molt bé trobat, això.
Has estat molt fin aquí.
No, però té una nena petita, Mary Love.
Sí, ho vas explicar.
Crec que 5 anys o així... I, bueno.
Però clar, tu dius que Mary Love, com es diu aquesta noia?
A mi algú que es digui Mary Love, ja no em...
Crec que es diu Maria García, però no ho sé.
Vale.
Però el seu Instagram és Mary Love, el seu nickname és Mary Love, per nosaltres
vale.
És Mary Love.
Doncs la Mary Amor...
La Maria
no
us
ha fet gràcia. Mm.
Sí, sí, sí.
La Mary Love, clar, tu deies que és de l'entorn de l'elite influencer
sí.
Espanyol.
Yes.
Jo, a Dani Martín, segurament m'equivoco, però no el veig massa. En aquest estil de...
Però,
de...
Sí, però nosaltres no recordem una època que Maria Pombo sempre anava als concerts comprivats de Dani Martín.
Sí,
i van ser molt amics i penjaven moltes fotos. No sé quan es van conèixer.
Sí, però en petit comitè potser sí, però en aquestes festes que fan els influencers, tant de postureig, no el veig gens, a Dani Martín.
Però Dani Martín ha tingut sempre nòvies molt famoses sí? i molt sí. populars.
Patricia sí. o les ex de Dani Martín?
Patricia Conde.
Patricia
sí. Conde. I amb una altra, que ara no recordo.
No, sí, sí, va estar també... Hem estat amb diverses... Amb Lara Álvarez, crec, amb alguna d'aquestes també havia estat.
Amb Lara,
No ho sé.
Què passa,
amb la Lara? Que la Lara Álvarez ha estat amb tothom.
Ah, sí?
No, però no... No
dic... Ho pot estar perquè...
Però una cosa, és un pivot.
Estem parlant de la presentadora.
Sí. Sí. Jo crec que no té sort amb l'amor, però ha estat amb
sí?
molta gent famosa.
No sabia que havia estat amb tanta
Mira,
gent.
Mira, amb el Fernando Alonso.
Val.
Amb el Sergio Ramos.
Val.
Amb el Dani Martínez. Sí. Amb l'Àngel Martín.
Val.
Amb el Dani Martín.
Val.
Ara, amb qui més?
Quants anys té aquesta...
Oh, deu tenir 30...
30 pocs.
Sí,
30 pocs té.
Ai.
Sí, el que passa és que ha estat molt temps... Clar, és això, si estàs molt temps soltera, tens la possibilitat d'anar
picotejant
molt.
I tant, com
la
Itana.
No? Ella està soltera, que vagi el que vulgui.
I més si ets una tia guapa, intel·ligent, bona amb el que fas, fa sí, pinta sí. ser molt simpàtica... Esportista?
Sí, no, no, no.
Que, no, no.
Que ho disfruti.
I tant, i
a
tant.
A veure si li donen un programa de qualitat a la
sí,
tele, perquè pobra
és,
noia.
Això és un tema,
sempre
també.
La por, és,
li deixen
no
les restes.
Aguanta,
No, i aquest any a Supervivientes no hi tornen a ella, vull
bueno,
dir.
Però no hi va anar per decisió pròpia, no?
Sí, diuen que ella ho va...
Jo crec que a la cadena li promet coses i al final aquestes coses acaben sent els saldos que no vol ningú. Llavors
exacte.
Es queda amb els sí. programes que no vol ningú. Bueno, perdó que hem ficat aquest tema aquí.
No, no, però és veritat.
Està bé, està bé.
A mi em sap greu, quan la veig presentant els resums de GH Duo que ningú mira, em sap greu.
I ho faria molt millor que la que ja presentava.
Ah, gran de fet,
no?
sí.
qui
hi
ha?
Qui
la Marta Flix.
Ah, això, Marta Flix.
De fet,
va presentar les campanades, no? La Marta
sí, sí,
Flix.
La tenen allà.
És ironia, no?
És ironia total.
No van tenir audiència?
Gens.
Bueno, crec que no.
No, un desastre.
Qui vol començar l'any amb la Marta Flix? Amb tots els respectes.
Qui la, qui la coneix, no?
No, no, no però...
Jo la coneixia.
Jo me'n recordo que quan van anunciar-ho de GH Vipo Duo, hi havia molts rumors que podia ser la Alba de la presentadora. Sí. Però sembla que no confia en un format tan...
No, jo crec que la tenen malament col·locada com a mujer florero guapa i ja està, i és una tia que té moltes més possibilitats que això.
És que crec que l'audiència l'enganxa, la gent li cau
sí,
bé.
Sí, cau bé sí. i transmet molt.
Bé, Lara Álvarez, que sí. no la...
no sabem si està soltera.
No ho sabem, investigarem. I deixa'm fer un salt, perquè tenim un ordre, mm-hmm. però jo vull parlar de Violeta Magriñán.
Ai,
perquè aquí ha passat una cosa molt forta.
És, o sigui...
A, o sigui...
Vale, Violeta, la nostra superamiga Violet... Ha tingut...
Violet,
vale? Per los amigos, és Violet. Violeta ahir va ser mare de la seva segona filla amb el seu novi, perfecte, Gia, welcome, tot perfecte, estem molt contents. Bé, la curiositat de tot això és que Fabio, que és el seu nòvio, abans d'entrar a Supervivientes, tenia una ex, que aquesta ex es diu Nicole. Vale, és un clon de la Violeta. Són iguals.
Ah, sí.
Físicament
sí, sí,
són
sí,
iguals.
Sí, sí, sí,
de veritat, mira, a vegades quan es va tallar el cabell, diferent. Però les veus les fotos de la platja que no van arreglar, Andreu, iguals, si s'assemblen, una bajanada. Bé, són ex, no passa res. Violeta anuncia el seu primer embaràs. Una setmana després, Nicole anuncia el seu primer embaràs.
Ah, va ser primer la Violeta?
Oh, va ser primer la Violeta.
No,
perquè també, quan va començar... La Violeta, quan va sortir de Supervivientes, tenia un perfil una mica xoni, ¿vale?
Sí.
Llavors, va anar canviant moltíssim, amb un perfil com més de sofisticat, i deien que es copiava molt de la ex de Fabio.
La Violeta de la ex de Fabio.
Es copiava molt, però és veritat que el de l'embaràs van quedar primer embarassats, o van anunciar, perquè al final, si ho anuncies una setmana, sí, estaven embarassades igual, va ser primer Violeta. Nicole ho anuncia, tenen gala i al cap d'aquests quatre dies tenen el bebè, l'ex de Fabio i el seu nòvio, que es diu Armando.
Armando.
Armando, que és futbolista. Bé, fa 9 mesos, Violeta i Fabio anuncien que tornen a estar embarassats. 24 hores després, Nicole anuncia que torna a estar embarassada.
Però a veure,
no, és molt bèstia.
Andreu, així. Bé, doncs, pues, què va passar ahir, 1 de febrer? Ahir va néixer Gia Magrinyan, i va néixer el fill de Nicole i Armando.
El mateix dia!
O sigui, hola, vida, gràcies per donar-nos aquestes coses.
Serien perfectament les protagonistes, l'argument d'una telenovela,
no, no,
això.
És que és ni fet expressament.
Sisplau, que Amazon Prime faci ja un documental.
No, i la Violeta és molt rabiosa, i jo estic segura que li ha fet ràbia.
Clar.
No ho dirà, eh? No, jo estic... Segur que ha pensat, en sèrio? En sèrio?
El mateix dia?
No, no, mira, jo me'n recordo que quan es van quedar embarassades al mateix temps, jo vaig fer un vídeo i Violeta em va contestar en plan a mi m'he d'igual su vida, no sé què, jo és que vinc feliç. No, si m'estàs contestant un vídeo a mi
que
soc
tens...
zero, que es fent aquest vídeo, és que sí que té pica.
Clar, clar.
Imagina't que s'entera ahir, perquè va passar, Violeta penja que ha nascut Gia, 22 minuts després,
és que és
Nicole
fort,
penja que ha nascut... L'única diferència és que Violeta i Fabio tenen dos nenes i Nicole tenen dos nens. Perfecte, es poden ajuntar, tenir fills, i ja, s'acaba.
Aquest seria un desenllaç brutal.
No descartem.
No ho crec, no.
Però bé, a mi em sembla molt curiós. I és que la casualitat existeix, però és... Sí, jo quan vaig veure ahir que havia nascut, vaig pensar...
Per això també...
Gràcies, vida.
Potser és una miqueta karma, no?, cap a la Violeta, perquè abans deies que quan va començar amb en Fabio es volia semblar molt a la seva ex, no?
Sí.
Potser això una mica el karma. Per haver-la copiat.
És que la Julia deia una cosa que és molt veritat. La Violeta, quan va sortir d'aquest realities que ha fet... No ho critico, però era una tia molt diferent al que és ara, d'estil. És a dir,
una xoni de Castefa.
Vale, ja ho dius tu, perfecte.
No, però no passa res, no dic que sigui millor ni pitjor. Era una... Que diem Cayetana, és
una
xoni, no passa res.
Però, i ara, amb el pas del temps, és com que li agrada, no?, ajuntar-se amb gent, demostrar que ella té calés, que té classe... Mm.
Però en què la món
no sé què, sí, a mi això tampoc m'agrada, no?, perquè al final, sí, tothom canvia el seu estil, però em dóna la sensació que vol demostrar massa. És a dir, la classe es porta per dins, no cal demostrar tant. M'explico, eh?
Violeta té moltes coses positives, però classe no en té. No
té
gut mai.
No té classe, tu
bueno,
creus?
Jo crec que no.
Jo crec que zero classe de
Violeta,
no?
Jo crec que estil, que ha canviat molt l'estil, i a mi m'agrada, i trobo que és una tia que, de veritat, que amb el que ha aconseguit des d'on venia, de treure aquesta imatge, i ara està amb marques top, agències top, que és de les influències més importants d'aquest país,
sí,
i amb contractes importants de marques bones i considerada a nivell de Maria Pombo, Dulceida i aquest client. Però ve d'on ve
totalment.
Dintre, però no passa res.
La base de seguidors són els que la van aupar des del primer moment. O sigui, si tu et poses a mirar quins són els seguidors de Violeta, molt d'aquests seguidors són gent xoni, com si diguéssim,
no,
i no un perfil més de classe
recordem,
social.
Recordem, Violeta Supervivientes, com a cosa, Fabio, tota la imatge, tota una palmera, saps? Fent cosetes.
Intenta ser una mica una Kardashian,
no, però
ella,
no arriba. Ella vol ser la Hailey Bieber.
Sí,
és la nostra Hailey Bieber espanyola.
Igual.
I encanta.
Perdona.
Pues que ho copia tots els looks i ella ho diu, perquè hi ha tanta gent que li sempre li deia jo.
No s'assembla gens a la Hailey Bieber.
No, però l'estil... Tot el que porta la Hailey... Si es posa una... Saps aquestes sabates Prada lletges que valen 1.200 euros que ningú es compraria? La Hailey les compra, la Violet se les compra.
Sí. No sé, a mi, a més, em dóna la sensació que la Violeta és una noia molt sensible,
molt,
que farda molt i diu molt per les xarxes. Em són igual als haters, faig el que vull, i justifica massa tot el que fa.
Totalment.
És a dir, jo la segueixo i a vegades al·lucino de dir que arribarà un punt que justificaràs que has d'anar de ventre.
No, és que ho justifica.
Ahir es posava de part i va escriure... En una estona, no sé quan, clar, quan estàs de part, normalment no pots estar amb el mòbil, no?
Vull
en una estona no contestaré perquè vull disfrutar d'aquest moment, que és un dels moments més especials de la meva vida. Gràcies per entendre-ho. Com que gràcies per entendre-ho? Que estàs a punt de ser mare. Vull dir, és que no hauries ni d'estar amb el telèfon justificant el per què hi estàs o no. Em dona la sensació que és massa justificació,
bueno,
constant.
Bé, i penjar una foto, estic de part, abans de començar. Poden passar tantes coses? Jo no ho faria mai a la meva vida.
Bé, i és que...
Bueno, és un altre món que jo crec que són coses que no entendrem. I parlant del parc, hi ha una cosa molt curiosa que ahir, quan van anunciar... És que a mi em va fer molta gràcia, eh? Quan van anunciar que havia nascut, així, amb les típiques fotos que posen després, hi ha una foto que es cola un arc de...
Ai, l'aigua.
És que em posa nerviosa la Violet.
La Violet.
Es diu arc, bueno, en català.
Sí,
de llum. Sí. Oh!
Del TikTok?
Ah, vale. Sisplau, o sigui, quan fas la llista de les coses que t'has d'emportar a l'hospital, una és el arco de luz, perquè hay que hacer las fotos.
No m'ho puc creure. Hem arribat a uns extrems, de veritat, són lamentables.
Però és bo, no? O sigui, tu t'imagines arribar a l'hospital amb l'arc de llum a sota el braç?
Jo sóc el doctor i li dic, però tu què vens a fer aquí? Pues és a dir, un reality o... Sí. O a parir.
Bueno, sí, a facturar.
És contingut per ella, això és contingut.
Sí, però una cosa, vigilem amb quin contingut fem, també.
Sí, no, però vull dir, al final, al nivell de malaltia i d'obsessió...
Que... No, ara ho has dit. Té una malaltia, aquesta noia.
Va anar a la peluqueria el dia abans, a tot, així...
Ai, per favor.
Bueno, és que si s'havia de fer les fotos...
Segur que es va maquillar abans de...
No, és que dintre de la llista de coses que va fer, va fer com una llista de coses que ella s'havia d'emportar, hi havia la planxa, el maquillatge, el no sé què, no sé quant... Sí,
per sortir guapa, no?
Ens estem convertint...
L'art de llum no hi era, perquè li va fer vergonya, però se li va colar.
Se li va colar. Li passa molt a la Violeta,
per favor,
eh?
Per favor.
Li passa molt.
Una cosa, jo ara estava mirant el perfil de la Violeta i en alguns vídeos no us recorda una mica la Sofia Suescun?
No.
Jo crec que al principi van començar una mica iguals, eh? Però jo crec que... De fet, es porten fatal, eh? Sofia Suescun.
Ah, sí? No sabia això, eh?
Es porten des de sempre. Perquè... és que ara fa molts anys i eres coses d'hombres i mujeres, però crec que havia mala relació amb el Kiko Jiménez.
Sí. La Violeta tenia mala relació amb el Kiko.
Amb el nòvio de Sofia Suescun. Que Sofia Suescun ens ha operat el nas.
Sí. És que li he perdut tant la pista des que estava a la media set.
Viu amb la Maite Galdeano, no?
Sí, bueno, es van fer...
Com? Això sí que és un referent.
No, es van fer...
Los
papeles del camión.
Júlia, volem saber novetats de la Maite Galdeano. Almenys...
Segueix com una...
Cada dia ens has de portar una mica de cultura trash de famosos d'aquests.
Doncs mira, jo t'actualitzo. La Sofia Suescun està amb en Kiko Jiménez i viuen tots dos amb la Maite Galdeano.
I els gossos, no?
I els gossos.
No, i la novetat d'aquesta setmana és que s'ha operat el nas.
La Sofia, eh?
S'ha operat el nas a Tenerife... perquè dedueixo que és gratis.
Uau, segurament.
No? Sí, vius a Madrid. Serà que no hi ha clíniques d'estètiques bones a Madrid?
Probablement,
sí. Doncs no, a Tenerife.
Volia anar a prendre el sol.
Exacte, i ha tornat i diu que se li va inflar a l'avió. Dic, home, filla meva, doncs clar.
Ah, se li va inflar a l'avió?
Clar. És que, filla meva, o sigui, no agafes...
Doncs que el vídeo de tornar allà amb l'avió, allà...
Però té tirada encara Sofia Suescun a nivell de xarxes?
Jo crec que sí, però només viu d'això. Si al final està vetada a Telecinco...
No tinc ni idea d'aquesta.
Està vetada a Telecinco?
Sí.
Perquè forma part de l'agència de Dulceida.
Ah,
Sí. De fet, Kiko Jiménez també estava, però va passar alguna campanya de, crec que de joc o d'algú, i Kiko sí que va marxar, però Sofia està a l'agència de Dulceida.
Jo ara m'estava imaginant Sofia Suescun amb aquests dos, o sigui, amb la Maite i el Kiko.
Bueno, i el germà.
Falte Aidan Ízar aquí dins.
No, però Andreu, i el germà...
El germà que té OnlyFans.
Com es diu el germà?
Christian.
Que és OnlyFans, hot. Hot, molt hot.
Clar, és que l'OnlyFans és hot.
L'OnlyFans és molt fort.
Doncs viuen en una casa que els va costar com un milió i pico euros.
Sí, és xula, aquella. On viuen? A Madrid.
A Madrid, no sé exactament a quina zona, però a Madrid, però un milió i pico, eh? També crec que van pagar la meitat, eh? Perquè la casa, o sigui, vas anar explicant-nos-ho tot, però bueno.
És de les concursants de reality més rentables de la història, Sofia Suescun.
I és una pena que no estigui a la tele, perquè et pot caure bé, et pot caure malament.
Però donava algun tipus de
personatge que enganxa.
Sí, totalment.
L'Oriana també.
L'Oriana és molt pesada, eh?
L'Oriana també els ha sentit molt rentable.
L'Oriana a mi em dona la sensació que està rebent tot el mal que ha fet. S'està quedant sola.
Algú s'ha conès ara?
No sé, Itàlia, perquè va... està amb un italià que va conèixer GH VIP Italia, però van i tornen, saps?
Bueno, va ser que va entrar aquí a duo,
que era violent.
No sé què va passar.
Mira, la Diana no. La Oriana és un personatge que, televisivament, doncs molt bé, molt ric i el que vulguis, però jo l'he vist en alguns realities de Xile, a un reality que es diu Volverías con tu ex i Doble Tentación, i es passava, la Oriana.
Sí,
es passava,
Ja.
O sigui,
és que hi ha gent que va fer el mal i és heavy,
No, no, es passava molt, moltíssim.
A mi és un
personatge sobrepassava tots els límits. No sé fins a quin punt aquesta gent hauria d'estar a la tele.
Jo crec que n'hi hauria.
En fi, anem a serveis informatius. Després parlem de Raúl Alejandro.
Que té dos nòvies.
Ah, en té dos, eh?
Una... Però us confirmo quina és l'oficial.
Una durant la setmana i l'altra al cap de
Exacte.
Setmana. Val. Llavors, Maria Pombo i la Rubies, o Fúrbies, mai sé com es diu.
Es diu Rubies, però li diuen Fúrbies.
Fúrbies, que Fúrbies. També aquestes dues van renyir, ara sembla ser que són amigues, però han explicat els motius d'aquesta ruptura d'amistat temporal.
I ens encanta.
I després parlem de Georgina, que ha fet 30 anys i la tia doncs, ho ha celebrat.
La Georgi.
Deixant tots els diners possibles sobre la taula. Yes. El que dèiem, serveis informatius amb Júlia Julvei i Pol Corredoira, i de seguida més premsa rosa. Fins ara.